Continguts en xarxa. Al Pou.
La parla és una de les capacitats més singulars de l'ésser humà. Com la vam desenvolupar, quines parts del cos ens ho han permès i com va evolucionar, és una de les preocupacions de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social, amb seu a Tarragona. Per saber més sobre aquesta qüestió, tenim en línia l'investigador Lluís Batista, responsable de l'àrea de socialització de l'Institut. Què és essencial per la parla?
Bueno, l'essencial per la parla són dues característiques que tenim de ser humà modern i que no hem tingut des de sempre, que és un servei, una d'elles és un servei desenvolupat, un servei complex, i una altra és un tracte supralaringi, un tracte adequat, amb una laringe en posició baixa, al coll, i que permeti doncs, una caixa de ressonància per poder parlar. No? Aquestes característiques no han estat sempre a les diferents espècies de la nostra evolució, no? Les espècies de nostre arbre filogenètic, sinó que a partir d'un determinat moment nosaltres considerem que sí, algunes d'elles tenen aquestes dues característiques a la vegada que els van permetre tenir la possibilitat, no sabem si van parlar en aquell moment o no, però sí que van tenir la possibilitat de poder fer-ho.
Perquè en quin moment estem parlant que es va començar a desenvolupar l'habilitat de la parla?
Bueno, això són teories diferents segons els investigadors, però en general considerem que fa més o menys mig milió d'anys els homínids del grup de Neandertals, bueno, l'Homo Neandertalensis, que és un pre-Neandertal, ja tenia el cervell bastant complex per poder desenvolupar la parla en unes àrees determinades, per la comprensió i l'expressió del llenguatge, i també tenia un tracte supralaringe adequat, això ho sabem a través de les troballes d'ossos hioides, que és l'únic os que es conserva d'aquí al coll. Doncs la troballa d'aquests ossos ens permeten comparar-los respecte als dels Homo sapiens, els moderns, i establir, segons la seva morfologia, quina era l'anatomia, diguéssim, d'aquesta part de la garganta.
A tants anys vista, diguem, estem parlant de fa mig milió d'anys, suposo que podem saber poca cosa més que el fet que tinguessin l'habilitat de parlar.
Bueno, algunes coses sabem d'aquestes cultures, evidentment. Aquestes característiques intangibles, com pot ser la parla, no? Doncs són més difícils realment de tenir proves que no coses materials, evidentment, la seva tecnologia, els animals que caçaven, no? Quin ambient hi havia al seu entorn, això ho sabem. Perquè s'han estudiat molts humans d'emergència, especialment arrel de les troballes del jaciment de Tapuerca, de la cima de los huesos, coneixem molt bé aquesta espècie, i aquesta capacitat de la parla, bueno, el problema és que no es troben massa ossos hioides, no coneixem molts al món, no tenim de tot el registre fòssil, llavors es poden comparar amb alguns d'ells, no? Però no de tots els homínids s'han trobat aquest os tan petit que està al coll, no? I respecte als cranis, sí que tenim cranis per poder comparar, i els escàners clínics o els mollos endocraneals ens ajuden en aquest sentit a veure quin era el volum i les circunvalacions d'aquest cervell i mirar si era complexa o no.
Perquè en aquest jaciment de Tapuerca hi trobem homínids d'aquesta edat, de fa mig milió d'anys, o és una evolució més gran, diguem-ne, hi ha un espectre més gran?
A Tapuerca hi ha tres homínids representats, hi ha un antecessor, que s'ha trobat al nivell de 6 de Grandolina, i també els, bueno, suposem que són un antecessor també en algunes troballes dels nivells inferiors de la cima de l'Elefante, a Grandolina amb 800.000 anys i a la cima de l'Elefante en 1.200.000. Després hi ha Homo neandertalensis, on es troben a les nivells superiors, com és la TT10, Grandolina, i especialment a la cima de los huesos, on acumulaven els cadàvers ja fa mig milió d'anys. És una altra de les característiques també, no?, d'arribar a la parla a les societats més complexes. No? Societats més complexes que ja coneixen el foc a molts indrets, no específicament a Tapuerca, però a molts indrets sí, i també societats en les quals hi ha un grup nombrós de 25 o 30 individus de molts rangs d'edat, i és una estructura social bastant complexa que requeria també la capacitat de la parla. Bueno, com deia, a Tapuerca hi ha aquest Homo neandertalensis representat, i després hi ha Homo sapiens. El que no tenim són neandertals, però tenim Homo sapiens ja corresponents a l'Holocè, diguéssim, a partir del neolític.
Per tant, el que va permetre el desenvolupament de la parla és la creació de societats més complexes, ja que es podia comunicar de forma més eficaç, per dir-ho d'alguna manera. Va contribuir a crear grups més grans.
Sí, bueno, va ser... Això va contribuir i també es va començar a parlar perquè hi havia grups diferents. Perquè nosaltres tenim aquesta imatge, una mica, bueno, es pot trobar, no? Però que al costat d'aquests primers focs, el foc també té un mig milió d'anys i el seu creador, diguéssim, de la fabricació del foc a Europa, seria el model d'emergències també. Al costat d'aquests focs, amb la seguretat i l'allargament d'hores del dia, no? Els va permetre, doncs, bueno, van tenir l'ambient idoni per poder començar la comunicació parlada. No són homínids que van a caçar, estan tot el dia recolentant i caçant i després, quan arriba la nit, doncs es posen a descansar, no tenen la possibilitat d'allargar amb la llum i amb la seguretat d'aquestes hores. No? I tot coincideix, no? Tant sigui els primers homínids que coincideixen que parlen, amb aquests primers focs trobats al món i també amb la primera consciència d'una deposició intencional de cadàvers. No hem d'oblidar que la Cima dels Huesos és el primer exemple del món en el qual es dipositen cadàvers, o sigui, hi ha un inici de l'autoconsciència, no? I això també coincideix cronològicament amb aquest moment. També trobem les primeres manifestacions artístiques, les més antigues del món, estan fetes per Homo Albergensis, que és un os d'elefant amb línies gravades, de Winzisleben a Alemanya, i una Venus en 250.000 anys de la zona de Palestina, i serien les primeres mostres també d'un objecte simbòlic fet pels humans, no? I també coincideix en aquests moments. Per tant, les societats aquestes ja són més complexes dintre de ser caçadors-recolectors que els grups que representaven, per exemple, els Homo habilis o els Australopithecus, que estaven conformats en moltes ocasions per un mascle i un harem de femelles. Eren grups petits, semblants a les dels goril·les, i aquests ja són grups nombrosos en els quals hi ha totes les edats representades i, com hem vist, doncs, que fan art, coneixen el foc, comencen a parlar i també fan deposició intencional inclús de cadàvers pensant en un més enllà o potser doncs, per un respecte cap a ells. No?
Per dir-ho d'alguna manera, fa 500.000 anys es comencen a posar les bases de les primeres civilitzacions, per dir-ho d'alguna manera. Es comença a convertir realment en un animal més social.
Sí, no és que siguin civilitzacions realment, conformen tribus, no? Bueno, són grups humans, no tenen, potser, possiblement no tenen una consciència d'espècie tampoc, no? De que tots són iguals o pertanyen, però sí que de territori, de grup, i ja tenim aquestes societats una mica més complexes, no? Sense tampoc una repartició ben clara del treball social, ni les jefatures, això no, però sí que tenim societats una mica més complexes en quant a estructura social, que és el que estem parlant, una estructura social més semblant doncs, a la que tenim nosaltres realment.
Per tant, però aquestes societats, tot i que comencen a desenvolupar alguns trets d'aquest tipus de complexitat social, segueixen sent essencialment caçadors i recolectors, eh?
Sí, evidentment. Això fins a l'arribada, bueno, aquí a la península, si es fa uns 7.500 o 8.000 anys des del present, doncs no deixem de ser caçadors-recolectors. Aquí, inclús acabat el paleolític, continuem amb l'epipaleolític, visquent a les coves i alimentant-nos de la cacera de reproducció i la recol·lecció. Això mateix, amb 600.000 anys, doncs encara queda molt, molt, molt de recorregut, no? D'aquest tipus de vida fins que arriba, entre la península, doncs els grans avenços del neolític, no? Que venen del propi Orient i nosaltres ens adaptem, no? A aquest tipus de nova vida, de fer-se sedentari i de no dependre de l'atzar, sinó d'alimentar-se de les collites i dels animals domèstics.
Per tant, el que sí que podem dir és que els canvis amb el pas dels anys es van anar accelerant, els períodes cada vegada eren més curtets, però aquests primers canvis van necessitar centenars de milers d'anys per solidificar-se del tot.
Sí, moltíssim. Bueno, l'evolució humana és molt lenta en les primeres etapes i, per exemple, per passar d'una eina d'un tipus determinat, no? d'un modus U, que és un uruguaià, un còdol de riu una mica tocat, a una eina una mica més treballada, no? Amb el perímetre treballat, que seria un modus 2, es passa però un milió d'anys, passen 900.000 anys. No? Per tant, clar, és molt lent. Llavors, i també és molt lent que arribi a tothom, no? La tecnologia i els avenços, clar, hi ha grups que coneixen algunes coses i altres que no. No hi ha una globalització, no hi ha una comunicació d'aquests grups.
Mm-hmm. Doncs Lluís Batista, responsable de l'àrea de socialització de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social. Moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta fotografia tan entenedora de com devia ser aquests avantpassats nostres de fa 500.000 anys. Parlarem en una altra ocasió per algun altre tema segur.
Molt bé, gràcies.
El Pou.
Continguts en xarxa.